11:43 del matí, ens disposem a passar una estona acompanyats de literatura i ho fem avui amb l'Anna Mael, la directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarrodona. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui tres llibres que posem sobre la taula. Primer de tot, comencem per Tam Tam Colores, de Caroline Desnoets. És un llibre de coneixements, em diu. Què vol dir això, Anna?
Sí, nosaltres quan expliquem als nens que venen a la biblioteca, amb les escoles, que és un llibre de coneixements, els diem que és un llibre que no parla de coses inventades, sinó que parla de la vida real i que potser porta il·lustracions, però també portarà fotografies on veurem doncs, allò que ens explica doncs, també de manera real. I això és el que tenim. Encara que aquest llibre ens expliqui la història d'una manera com si fos un conte, no ho hem de confondre, perquè no es podrà llegir seguit com si fos un conte o una novel·la, sinó que haurem d'anar fent pauses i haurem d'anar mirant molt bé les fotografies i les il·lustracions que apareixen.
Per tant, és un llibre on hem d'estar amb els sentits més alerta, diríem,
sí,
ara?
Sí, això i els més petits, segur acompanyats dels pares per fer l'explicació i entendre tot el que ens està explicant.
Quan parlem de petits, Anna, ho fem de ben petits o ja és una edat 7, 8 anys, aquí fins i tot sí, necessiten l'ajuda dels pares, segurament.
Sí, amb 7, 8 anys encara jo crec que no l'ajuda, però si hi ha un adult a prop perquè pugui respondre a les preguntes dels nens, és molt millor, entendrà el llibre i podrà gaudir de la lectura i de les il·lustracions. Molt petits no el recomano, de debò, perquè és una mica complicat, sí.
El llibre Tam Tam Colores, dit que es deia, tracta d'un avi, hi ha una neta, jo no sé molt més sobre,
sí,
sobre aquest llibre. De fet, el títol ens pots explicar una mica el que simbolitza aquest tam-tam, perquè em sembla que és un tam-tam de colors i de sons.
Sí, el tam-tam és un instrument musical que utilitza l'avi de la protagonista per començar a narrar una història. La primera pàgina és la carta de la Fatu, d'una nena, que li escriu al seu avi del que s'acaba de separar. L'avi ha començat un viatge. Un viatge des de Sud-àfrica fins al seu poble natal, on va néixer i on va passar part de la seva infància. A la carta la Fatu li diu que el troba molt a faltar i que veure quan es poden tornar a veure. I l'avi, a partir de la segona pàgina, comença a tocar el tam-tam i diu que el so del tam-tam li recorda un altre viatge que va fer. Aquesta vegada l'ha fet des de Sud-àfrica fins a Senegal.
Fins al Senegal,
sí. Va pujant. Però el primer viatge que va fer, i el que recorda i el que ens explicarà al llibre, va ser el viatge a l'inrevés, des de Senegal fins a Sud-àfrica. Al llarg del llibre ens van apareixent doncs, pobles, ciutats, tradicions de certs pobles que va passant per allà l'avi, i va combinant les il·lustracions amb fotografies de peces que ara trobem en un museu de París, però que són de Sud-àfrica, que són de Senegal, que són dels diferents pobles per on els que va passant l'avi. Bé, jo penso que heu d'acostar-vos a la biblioteca per poder veure una miqueta de què va el llibre, perquè realment és com una festa de colors, és una festa de fotografies, de peces d'art, que l'autora ha anat combinant una miqueta amb la seva història que va explicant.
Realment se'm crea la impressió que és un llibre diferent, Anna.
És molt diferent, fins i tot els bibliotecaris quan ens va arribar a les mans el vam obrir i vam dir, ostres, ei, un moment, que això és diferent, que encara no havíem vist una cosa com aquesta. I és que han combinat la il·lustració amb la fotografia. I és que no només trobem la fotografia, sinó que la il·lustradora ha continuat dibuixant allò que falta a la fotografia. O sigui, que hi hauria al voltant d'aquella fotografia que ens ha posat a la pàgina. I realment és increïble, s'ha de veure. Jo podríem dir que és un llibre de viatge per infants, perquè ens fa viatjar per tota l'Àfrica negra, des del Senegal fins a Sud-àfrica, i anem descobrint moltíssimes coses, festes, vestits, tradicions de tots els pobles.
Aquí, per tant, el mèrit, Anna, entenc que és repartit, bona part és de l'autora, de la Caroline Desnoets, però també qui hagi fet les il·lustracions, aquí s'ha fet un gran llibre, des de tots els àmbits.
Jo crec que han treballat molt plegades, han treballat moltíssim en equip, perquè està molt, però el text i la il·lustració i les fotografies estan que no podrien separar-se, han d'anar juntes, han d'anar plegades, i això significa que darrere del llibre hi ha un equip, hi ha dues persones que han treballat en equip i que ho han fet molt bé.
Un llibre, perquè us en feu una idea, dels grossos, no és el llibre ni de butxaca, ni tamanya novel·la per portar al tren, no, és d'aquests per tenir a casa, Anna.
Sí, sí, amb les il·lustracions que hi ha, ha de ser així, perquè...
És un tamany infantil, perquè llibres sí. amb un tamany tan gros, més gran que un DIN A4, que un full de DIN A4,
sí.
S'entenen sí. sempre per infància, però és el que dius, aquest cas, complicat d'entendre si no tens un adult al costat.
Sí, a la vista sembla un conte infantil, però ja dic que no ho és, que és un llibre de coneixements.
És llibre de coneixements.
És un llibre de viatge, i si els nens van acompanyats, encara millor.
Ara ens portes també avui al Regne de Kensuke, de Michel Morpurgo. De fet, són dos llibres, tant en Colores i el Regne de Kensuke, que ens vam deixar de l'última visita teva
fa
15 dies. Què ens vam perdre aquell dia i avui ens descobreixes amb el Regne de Kensuke?
Doncs una novel·la d'aventures, juvenil, però que la gent adulta que l'ha llegit, gent que no està dins aquesta franja d'edat de joves, els ha encantat. Els ha recordat una miqueta el Robinson Crusoe, i bueno, clar, no es pot comparar, però diuen que s'assembla una mica i que potser no està a la mateixa alçada, però bueno, que li segueix molt. Us explico una miqueta de què va.
Aquí ja comença bé, doncs, Anna, eh?
Home, i tant.
El situem aquí.
Sí, més que res, perquè bueno, molts novel·listes han intentat copiar una miqueta el Robinson, no ho han aconseguit i finalment queda un llibre molt pobre. En aquest cas no és pobre, és molt ric i ens presenta doncs, no només unes aventures increïbles amb les que els joves poden disfrutar, sinó un tema molt important. Jo trobo que és molt important que el trobin en els llibres, els joves, i és el tema de l'evolució del personatge. No només evoluciona perquè aprèn a fer coses al llarg d'aquest viatge que fa, sinó que evoluciona com a persona i passa de ser un infant a ser ja jove adult, podríem dir. I aquesta evolució és importantíssima perquè el lector és la mateixa evolució que està fent a la seva vida real i se sent una mica acompanyat.
Explica'ns una mica, Anna, qui són els personatges d'aquesta història, d'aquest llibre, El Regne de Kensuke, que l'any 2000, de fet, va ser al Regne Unit guardonat com a premi de llibre per nens i a partir d'aquí es va convertir en un èxit de vendes, entenc que sobretot al Regne Unit, Anna.
Exacte, sí, ha tingut més èxit allà que no passa aquí, per això el porto, perquè potser ens estem perdent alguna cosa. Us explico una miqueta, si hi ha diferents personatges. El protagonista podríem dir que és en Michael, és un jove que un dia quan arriba a casa els seus pares li expliquen que el pare ha perdut la feina. Tothom pensa doncs, que el pare, que té molt de seny, guardarà i estalviarà els diners que li han donat quan l'han acomiadat de la feina, i no fa això. Fa una cosa que tenia pensada fer des de fa molt de temps, i és comprar un veler i començar un viatge. Començar un viatge al llarg de... Bueno, durant... No es posa una data.
Indefinit.
Exacte, no es posa una data. És un viatge a la volta al món, podríem dir, no? I bé, comencen les aventures, però quan comença realment l'aventura és quan porten ja un any de viatge, arriba una tormenta, bueno, unes onades enormes, i en Michael, el nen, el jove, cau al mar, no el poden recuperar, no el poden tornar al vaixell, i per tal coneixement hi apareix en una illa deserta. Aquí és on comença l'aventura de debò. Dels pares no en sabrem res més, almenys fins al final del llibre, no explico res més sobre aquest tema. I comença aquí l'aventura per en Michael, perquè s'ha d'espavilar tot sol, ha d'aprendre doncs, a buscar aigua dolça per poder beure i no morir, ha d'aprendre a buscar menjar, però al cap d'uns dies se n'adona que algú que no veu li està ajudant a trobar menjar i a trobar beure.
Això, Anna, quan pràcticament el Michael, el noi, el que ha quedat a la deriva i que acaba d'arribar a aquesta illa, ja... bé... veu la mort més que la vida.
Clar, no és fàcil per un jove que no... Clar, això no ens ho ensenya, no ens ensenyen a buscar menjar, no ens ensenyen a poder-te orientar dins d'una illa, això no... O s'aprèn sol o no hi ha manera.
I aquest misteriós habitant de l'illa és un nàufrag japonès que ha sobreviscut de la Segona Guerra Mundial.
Exacte. Algú li està ajudant i és aquest nàufrag. Aquí comença una gran amistat, no només perquè són les dues úniques persones que es troben a l'illa, sinó perquè la gran part de les narracions d'aquest japonès que és vell, que fa 40 anys que està a l'illa, li va explicant històries al protagonista, i arrel d'aquesta narració d'històries és quan comença l'evolució del protagonista. Es fa gran, va madurant, li ajuda a pensar, li ajuda a buscar doncs, tots els punts de vista de totes les coses, i és quan el protagonista es fa gran de debò.
I què és el regne de Kensuke, Anna?
El regne de Kensuke, això no ho dic. El regne de Kensuke, bueno, Kensuke és el protagonista, i podríem dir, doncs, que tot el que pot envoltar aquest protagonista pot ser el seu regne.
D'acord, per tant és el cognom del protagonista,
sí.
del noi, del Michael.
Bueno, Kensuke és el japonès.
Serà el japonès,
sí,
d'acord.
Llavors,
acaba sent, per tant, protagonista de la història.
És que són dos, o sigui, en el moment que es troben a l'illa, ja el protagonisme comença a ser repartit. Comença, d'acord, tenim un protagonista que ha arribat a l'illa, que és el que continuem per tota la història, però arribar a l'illa i trobar el japonès, aquest vell que té tanta història, que ha marxat de les bombes atòmiques, que va començar espantat i ara li està explicant tota la història, el nostre protagonista comença a ser protagonista també.
Per tant, ara un llibre per introduir-se ja en el que va ser la Segona Guerra Mundial.
També.
En una edat que no fa falta que sigui l'adolescència, pot ser abans, em deies 12 anys.
Sí, 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 a partir dels 12, a la biblioteca el recomanem a partir dels 12, però no posem límit d'edat, perquè ja diem que hi ha gent adulta que l'ha llegit i li ha encantat el llibre. I sí, comença, doncs, una miqueta a introduir aspectes històrics, i no és la finalitat del llibre, no ens arrasarà amb dades històriques, però sí que ens planteja alguns temes que encara que tinguem 12 anys, ens hauríem de plantejar.
Tam Tam Colores, el regne de Kensuke, i l'altre llibre que avui ens ha portat l'Anna és Mites i somnis. Aquí trobarem mites i somnis de diferents autors com Joan Brossa, Joan Manel Serrat, Estellers, i és una tria d'Eulàlia Valeri. Poesia infantil, Anna, en el marc d'aquest 12è festival de poesia en el qual està immersa ara la nostra ciutat de Sant Cugat. Què hi trobarem en aquest llibre?
Doncs, bé, primer l'he portat, volia explicar-ho perquè ahir a la inauguració del Festival de Poesia es va parlar molt de la importància que té la poesia a les escoles. A vegades costa llegir poesia, i el paper que fan les escoles, els professors, com presenten la poesia als infants és molt, molt important. Però no només a les escoles, perquè potser pensem que tan sols és una feina de professors. Jo penso que no, que des de casa també s'ha de llegir poesia, s'ha d'acompanyar el nen amb la poesia, i també des de les biblioteques. També tenim un paper, penso que hem de ser responsables d'aquest paper de la poesia, i hem de saber també introduir la poesia als nens. Què trobem? Trobem un món fantàstic, la noia que ha recopilat tots aquests poemes i cançons, perquè també trobem cançons de diferents cantautors, ha trobat un tema que els podia ajuntar, i el tema era, doncs, el món fantàstic. Trobem cavallers, trobem fades, trobem princeses, trobem mons imaginats. Però l'he portat sobretot més cap al tema, perquè són poemes que alguns els coneixem, d'altres cançons com la del Sisa, Qualsevol nit pot sortir al sol, la trobem per aquí, també la coneixem, i és una cosa atractiva ja per agafar el llibre, per anar recordant, doncs, moments en el que vam aprendre la cançó, en el que vam aprendre el poema, i és una cosa atractiva que ens ajuda, doncs, a llegir poesia i a ensenyar-la als nens també.
Ens representaves, Anna, com a poesia infantil, però no sé si un adult l'agafa i també sí, gaudeix de la mateixa forma.
També. Moltes vegades la poesia l'agafen els adults, diuen que són pels nens, que sí que la llegiran poesia a casa amb els nens, però sabem perfectament que, igual que el nen gaudeix, l'adult també gaudeix i també l'agafa per ell mateix, clar que sí.
I si l'agafa un nen, així podrà preguntar a l'adult qui és Joan Brossa, qui és Joan Manuel Serrat...
Exacte. De fet, trobem unes quantes pàgines al final del llibre amb una miqueta de biografia i bibliografia de cada cantautor i de cada poeta que trobem.
Anna, i ja tanquem aquí secció. Com van les coses per la biblioteca amb el Festival de Poesia? Heu tingut ja activitat, poesia cau d'orella. Avui a les 6 de la tarda torneu a tenir aquesta activitat a banda del Club de Lectura de Cinema d'Autor, on ja veig que manteniu la parella, Jordi Cadena i Judit Colell.
Sí.
La cau d'orella, per començar, la poesia. Explica una mica el que és, per qui avui a la tarda sàpiga que a les 6 en torneu a fer.
És poesia per a tothom. Tenim a dues persones... de cau d'orella que estan per la biblioteca, voltant per la biblioteca, podeu adreçar-vos a elles perquè us puguin llegir poesia, us podeu atensar, però si us veuen també mirant, també seran ells els que s'acostin a vosaltres per fer-vos una narració, un recital tan sols d'un poema a cau d'orella. No volem dir a cau d'orella estrictament, literalment, però sí que és una poesia per vosaltres, personalitzada. Podeu escollir el tema, ells buscaran un poema que estigui relacionat amb el tema que vosaltres voleu i us faran la lectura d'un poema.
Fantàstic. I Anna, a més avui, des d'ahir a la tarda, vaja, es pot gaudir de dues exposicions també.
Sí,
a la Biblioteca de Mirasol Marta Pessarrodona, relacionades amb poesia i amb ceràmica.
Sí, i amb ceràmica, exacte. Hi ha una de les... Bueno, les dues exposicions de Mirasol estan realitzades per Taller Artefacte. Sempre és fantàstic tot allò que fan. Aquesta vegada fins i tot s'han superat una altra vegada, se superen sempre. Remarco la de ceràmica perquè ens ha sobtat a tots. Quan la vam veure vam dir, ostres, és genial. Es diu Per Camins, han agafat versos també de Garriga i han realitzat, doncs, l'heu de veure, han realitzat peces de ceràmica relacionades amb versos de Garriga Barata. És genial, de debò.
Convidem a tothom, per tant, Anna, que s'adreci a la biblioteca. Fins quan la tindreu?
Fins novembre, finals de novembre, o sigui que la tindrem uns dies.
I recordem que a l'altra biblioteca, a la central, hi ha la gran exposició sobre el poeta d'honor d'enguany, Francesc Garriga Barata.
Exacte.
Aquí vosaltres també el toqueu, Anna, com deies, la ceràmica, però també hi ha el poeta d'honor d'alguna forma.
Sí, sempre està present el present. Poeta d'honor, sí.
Anna, moltes gràcies, com sempre, a aquesta hora, per dedicar-nos una estona a la literatura amb tu. Ens trobem d'aquí a 15 dies, si tot va bé.
Molt bé, perfecte.
Vinga, bon dia.
Adéu.